Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Un dissabte més, sigueu molt benvinguts a aquest resum setmanal que començava amb un dilluns 11 de novembre, balanç d'eleccions. Les eleccions al Congrés i Senat passen per l'escala sense incidències destacables. En cas local, respecte al 28 d'abril, Junts per Catalunya supera Esquerra Republicana per tan sols una diferència de 7 vots. A nivell català, Esquerra és la força guanyadora. A nivell estatal, el PSOE repeteix victòria, però amb unes xifres més modestes que abans de l'estiu. L'escenari a nivell estatal encara és més complex, ho hem anat veient al llarg de la setmana. Però recordem en aquest resum com ho analitzaven els portaveus de les diferents formacions polítiques a nivell local escalenc el dilluns 11 de novembre. Escoltarem per aquest ordre Edna Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana, Rafael Bruguera, del Partit dels Socialistes, Albert Pons, d'En Comú l'Escala, Robert Bosch, de Junts per Catalunya, i Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Bé, en primer lloc, donar les gràcies a tots els escalencs i escalenques que ahir van anar votant en un context molt complicat, en un context de cansament de la ciutadania enorme, i per tant donar les gràcies que la participació certament va baixar una mica, però va seguir sent de rècord històric. En qualsevol cas, nosaltres valorem positivament els resultats, hem tret al voltant d'un miler de vots, amb la irrupció d'una nova força que s'ha endut 360 vots, la CUP, i pràcticament el vot independentista en global ha pujat, i per tant nosaltres valorem positivament això. Seguim estant a la part alta de la forquilla, diguem, els vots conjunts de l'independentisme superen de llarg a tota la suma de la resta de formacions, i per tant es certifica una vegada més que l'Escala és un poble que està per la llibertat i per la independència de Catalunya.
Bé, l'Escala, jo crec que s'ha produït un fenomen clar, que és que la irrupció, la presentació de la CUP ha afeblit Esquerra Republicana, i això ha fet que Junts per Catalunya, per poc, però sigui la primera força política de l'Escala, quan a les anteriors eleccions de l'abril doncs havia sigut Esquerra Republicana. I pel que fa a la resta, doncs, bueno, hi ha hagut una mica menys de participació, similar al conjunt de la mitjana del país, i pel que fa a nosaltres, doncs, bueno, jo crec que ens hem més o menys mantingut en les votacions, i també s'ha produït, com en la resta del país, doncs, pràcticament la desaparició de Ciutadans, que l'Escala en aquest sentit s'ha comportat una mica com la mitjana de les comarques gironines.
La valoració pel que fa als resultats locals de la nostra agrupació són positius. En números absoluts hem baixat, però en percentatge ens hem mantingut. Hem de valorar que ha baixat un 5% el nombre de participants d'electors en aquestes eleccions, i tot i així nosaltres hem mantingut. El que ens diu és que el nostre projecte està prou consolidat pel que fa a l'Escala, i que hi ha prou persones que troben que són necessàries les polítiques pel que fa a la preservació del medi ambient, atenció a les persones i a l'habitatge. I lamentem una mica, doncs, que aquest vot ultradreta hagi pujat.
Catalunya, per segona vegada a la història, ha tornat a guanyar una força independentista en unes eleccions espanyoles. 6 mesos de diferència, Esquerra ha mantingut aquesta victòria, que és l'objectiu que es perseguia, tornar a guanyar el Partit Socialista, que després d'aquesta sentència infame que han condemnat els nostres líders polítics i socials a 100 anys de presó, no guanyés la repressió a la llibertat. Per tant, en aquest sentit, contents que Esquerra torni a liderar aquest moviment independentista, però no només això, sinó que percentualment el conjunt de l'independentisme ha crescut un 3%, per tant, cada vegada que hi ha urnes l'independentisme creix, és cert que a poc, però creix constantment, i es certifica una vegada més que amb l'entrada dels companys i companyes de la CUP, que treuen 2 diputats en unes eleccions espanyoles, cosa molt complicada, i per tant també estem contents per ells, la diversificació, l'espai transversal, quan l'independentisme és transversal i es presenta en totes les seves magnituds, guanya, suma i avança, que és el més important. Per tant, aquestes 3 llistes han fet que més sensibilitats s'hagin sentit representades pel moviment, per l'espai independentista, i ha fet que l'independentisme creixi un diputat i creixi percentualment de vots.
Una primera qüestió a dir és que les forces independentistes han tingut el 42% dels vots, per tant, jo crec que aquí hi ha d'haver una reflexió respecte al futur. Tenen un excel·lent resultat, però no tenen la majoria social del país, i per tant, a mi em sembla que tant per aquest sector com des del punt de vista global del govern que es pugui conformar a Espanya, em sembla que aquí s'ha de fer una reflexió i hi ha d'haver tot un procés de diàleg. Jo crec que els ciutadans de Catalunya ens han dit això. Nosaltres a Catalunya hem aguantat perfectament, hem repetit resultats, Esquerra Republicana ha baixat 2 diputats, Junts per Catalunya n'ha pujat un i també s'ha produït l'enfonsament de Ciutadans, que ha quedat fins i tot per sota del PP i per sota de Vox.
Pel que fa a la valoració dels resultats nacionals a Catalunya, la nostra formació, Catalunya en Comú, doncs ha baixat en nombre de vots. Continuem siguent la tercera força en nombre de vots, però no en nombre de diputats. I també, si veiem els resultats finals, el que veiem és que les 3 forces progressistes, que són el PSC, l'Esquerra i nosaltres, doncs han quedat les 3 forces més votades aquí a Catalunya. El qual vol dir que a Catalunya hi ha ambicions de canviar de polítiques que siguin més progressistes i que siguin més dirigides a l'atenció de les persones. És a dir, un altre tipus de govern seria possible.
Em sembla que aquests resultats deixen clares 2 coses. Una, des del meu punt de vista, que serà, malgrat el que pugui semblar, serà més fàcil formar govern que no pas ho ha sigut fins ara, per una raó, perquè l'enfonsament de Ciutadans l'obliga inexorablement en segona votació a abstenir-se. I per tant, jo crec que això es conformarà un govern de centre-esquerra amb el suport de partits regionalistes, de partits de territoris que han augmentat, i l'abstenció de Ciutadans. Jo tampoc veig en absolut que, per exemple, Esquerra Republicana voti el mateix que Vox. Per tant, crec que es conformarà un govern més aviat del que sembla. I en segon lloc, doncs el Partit Popular té un problema a curt i mig termini seriós, perquè fins ara era, diguem-ne, el partit del centre dintre de la dreta, perquè hi havia 3 partits a la dreta i n'han quedat 2. I l'altre que ha quedat, que és Vox, amb una pujada molt important en nombre de diputats i en nombre de vots, doncs és l'extrema dreta. I per tant, aquí el PP tindrà, crec, un paper molt difícil i molt complicat, perquè, per exemple, a Múrcia o Andalusia el que feia era, entre cometes, maquillar el pacte amb Vox, dient no, és que jo he pactat amb Ciutadans, però és que Ciutadans ha desaparegut, per tant ara hauran de dir clarament per què opten, no?
En els resultats finals ens en semblem cada vegada als resultats europeus. Hem aconseguit que l'ultradreta doncs ja tingui cara i cicles, com passa a França, com passa a Itàlia, com passa també a Alemanya, i això és de lamentar, perquè diguem-ne aconsegueix que el nostre país sigui més ingovernable i que polítiques progressistes, malgrat que són amb vots més alts que no pas a les dretes i els ultradretes, serà de més difícil aritmètica. Esperem que aquests resultats, com a mínim, obliguin com a mínim a les forces més progressistes a seure i a buscar solucions polítiques a les problemàtiques judicials, i també perquè d'una vegada per totes comencem a tenir polítiques progressistes que siguin més dirigides a les tensions i a l'estat de les persones i no a les empreses i a les economies de mercats globals.
Bé, a nivell d'Espanya es certifica l'error, el gran error que van cometre PSOE i Podem, deixant escapar l'oportunitat el 28 d'abril de fer un govern de coalició progressista a Espanya. Han comès un gran error, una gran irresponsabilitat que ha fet que hi rompi Vox amb més de 50 diputats, que això farà que puguin marcar l'agenda política, inclús recorrent lleis al Tribunal Constitucional del govern espanyol. I una altra cosa que certifica, que és que Espanya necessita solucionar el conflicte català. Necessita seure i dialogar, necessita parlar d'amnistia, necessita deixar que Catalunya decideixi el seu futur, perquè sense Catalunya, sense arreglar aquest problema a Catalunya, Espanya serà absolutament ingovernable i estarà absolutament bloquejada, com s'ha demostrat en aquesta repetició electoral. Els 2 milions de catalans que som independentistes no desapareixerem per moltes vegades que ens posin urnes al davant.
Valoro la jornada electoral en cada indret, perquè diguem-ne que és una cosa on no ens acabem de posar massa d'acord, ja que tothom surt guanyador d'aquestes eleccions. Jo crec que si alguna cosa té aquesta nit és que ha deixat clar qui eren els guanyadors i qui no. A nivell estatal, sens dubte, doncs victòria del Partit Socialista. A nivell català, victòria d'Esquerra Republicana. i a l'escala victòria de Junts per Catalunya. Més enllà d'això, el que és, crec, interessant i important en l'anàlisi d'aquesta nit electoral és dos elements fonamentals. Primer de tot, la preocupació que deixa que un partit com Vox entri amb 52 diputats al Congrés amb la claredat del programa electoral que portava. I l'altre és la ingovernabilitat del Congrés dels Diputats si no es compta amb les formacions sobiranistes. Per tant, jo crec que el panorama que queda d'aquestes eleccions ha de ser d'absoluta generositat de les forces polítiques per arribar a una entesa que faci possible el desbloqueig.
Primer de tot, destacar la participació, 5 punts menys que l'abril del 2019. Malauradament hem viscut 4 eleccions generals en 4 anys pràcticament, i això poc o molt, i veient doncs, que les passades eren el mes d'abril, tan properes, doncs, ha desmobilitzat una mica i 5 punts menys de participació. Al marge d'això, el que toca és felicitar els presidents i a tots els membres de les diferents meses, els diferents col·legis electorals, a tots els funcionaris públics que van fer possible la votació. Entre tots, doncs, viure una jornada amb normalitat, més enllà del resultat, que després això sí que mereix una valoració més a partir del partit i a partir de, doncs, de les diferents perspectives que s'obren a partir d'ara amb la possibilitat de conferir un govern de progressista. Segurament no hi ha una altra alternativa, veurem què passarà. A l'escala de les dinàmiques, com sempre, doncs, sabem, són ben diferents, les locals, les municipals, les autonòmiques i les generals. Una vegada més això, doncs, ho hem vist en els resultats. Venim de l'abril del 2019, després vam tenir les eleccions al municipi, les locals, també un resultat molt diferent perquè fa la configuració, com queden les forces polítiques, el suport que tenen, i en aquest també, aquí JxCat, doncs, amb Esquerra pràcticament empatats, amb el tercer, la tercera posició el PSC, amb percentatges, doncs, que són els que hi ha arreu de la comarca i que denoten, doncs, aquesta dinàmica ben diferent d'unes municipals i unes generals.
Les eleccions han estat al llarg d'aquesta setmana el tema principal que hem comentat, però també hem resseguit altres apunts, com la tradició, i en aquest cas passava per l'aplec de Sant Martí d'Empúries, un aplec que culmina d'alguna manera la temporada sardanista a l'Escala. Va ser un aplec marcat per la fred que va provocar que l'afluència de pública fos més minsa que en altres. A més de sardanes, el dia de la plec es va celebrar missa amb acompanyament de cant coral. Il·lustràvem la notícia amb l'anàlisi o el comentari que en feia el regidor de Cultura, Rafael López.
Bé, estem a la dia de Sant Martí, una de les trobades al llarg de l'any sardanista, dintre de tot el calendari, junt amb la plec de Cinc Claus, a la plec de l'Escala i totes les audicions que fem al llarg de l'estiu. I tot això forma part de tota la programació sardanística que aquí a l'Escala considerem totalment necessària per a la gent escalenca i la gent dels voltants que ens acompanyen. Avui clarament marcada per la climatologia, una mica, doncs, ens hem hagut de refugiar de la tramuntana i de la fred, i bé, junt amb el fet de que sigui, doncs, jornada electoral, doncs, potser ha mancat una mica, doncs, de gent i d'ambient. Però en tot cas, doncs, continua sent una aposta necessària i que esperem, doncs, que l'any que ve el temps ens acompanyi més.
El Maram acull la presentació de l'exposició Tresors de la Pesca Artesanal, un projecte de l'associació La Sorellona, finançat a través del GALP Costa Brava i que gaudeix de la col·laboració dels pescadors artesanals de l'Escala Estartit. Salvador Pagès, membre de l'Associació d'Arts Menors de la Costa Brava.
La veritat és que nosaltres hem fet la nostra aportació, tots els d'Arts Menors Costa Brava, hi ha gent més jove i alguns altres són més grandets, però aquesta gent, com ho diria jo, ho han fet, estiguen aquí i ha quedat bocabadat. És molt bonic, els ha quedat molt bé, molt de color, és que és fantàstic, no sabria ja com més a la balsa, perquè els ha quedat molt maco tot això.
Aquestes tres jornades van ser una mica per explicar a la gent quin ha sigut el resultat d'aquest projecte. És un projecte que hem finançat a través del grup d'acció local, però recordem que és un fons FEM, del Fons Europeu i Marítim de la Pesca, en el qual també hi ha la Generalitat de Catalunya pel mig. L'associació La Sorellona tenen moltíssima experiència en tot el que és la divulgació i sensibilització a la mainada, però és un tipus d'exposició que se li ha de donar vida, i és una de les feines que ens recau a sobre nosaltres, amb ells també, però que tothom pot gaudir-ne d'aquesta exposició.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 12 de novembre, el CERT tanca temporada de venda de castanyes amb bones xifres de vendes, més de 800 quilos al llarg dels 5 caps de setmana de venda a la platja. La darrera sessió celebrava el CERT, això sí, en lloc de la riba degut al mal temps, i aquest trasllat aprofitava la moguda de gent que hi havia diumenge passat arrel de les eleccions. Es venien castanyes al CERT, un edifici que és alhora seu electoral o col·legi electoral, més ben dit. Mercè Rueda, presidenta del CERT.
No hem tingut cap dia de mal temps, l'únic que avui una miqueta de tramuntana, per això ho fem aquí al CERT, però no hem tingut cap dia de mal temps, això vol dir que les ventes han anat més bé, i la setmana passada, quan vàrem comptar el que havíem fet fins aquell moment, ja havíem superat de 200 o 300 euros el benefici que havíem tret l'any passat. Per tant, contentíssims amb el que fem aquest cap de setmana, haurem fet poder 700 o 800 euros més que no vàrem fer l'any passat. I hem fet una mitjana de 150 quilos per setmana, però esclar, una setmana com aquesta, que és l'última i és més fluixa, n'hem fet 100, i la setmana passada, que eren 3 dies, en van fer 260 quilos, comptant una mitjana de poder de 150-180 cada setmana, doncs mira, 800 quilos de sobres. Vàrem tenir una petita entrebancada la primera setmana, en què les castanyes no estaven prou bé, tenia una espècie de fongs a dins i de fora semblaven bones, dintre sortien dolentes, ho sentim, i tothom que va venir a buscar més castanyes els hi vam regalar perquè realment sortien molt dolentes. Però a partir de la segona, que ja van venir de Galícia, ha anat estupendament. Avui amb aquesta tramuntana, si no hi hagués hagut eleccions, segurament no haguéssim fet perquè aquí no hagués vingut ningú, però aprofitant que hi havia eleccions i que en el pati no molestem, hem decidit fer els 40 quilos que ens quedaven aquí i poder acabar-los de fer perquè a la riba no hagués vingut ningú i nosaltres haguéssim agafat alguna grip.
El cap de setmana passada celebrava la segona regata de la Ruta de l'Anxova, una trobada social on impera el bon ambient per sobre de l'àmbit competitiu. Va ser precedida d'una xerrada sobre la Barcolana, la que és considerada la regata amb més participació del món. Escoltem Pere Sala, vocal de vela de creuer del Club Nàutic L'Escala, i escoltem a dos dels regatistes que van participar a la Barcolana, l'Antoni Castells i en Pitu Marquès.
És una regata molt... Hi ha un ambient molt maco, perquè ja la gent ja ens coneixem, som tots d'aquí del club, en venen alguns de l'Estartit i a vegades alguns de Roses, i està molt bé perquè així és, no és a l'estiu, sinó que surts durant tot l'any. Avui a novembre, ja a desembre, avui acompanya el temps, però la veritat és que sempre, poques vegades s'anul·la, a vegades hem sortit amb tramuntaneta, i les úniques vegades que s'anul·la és quan no fa vent.
La xerrada senzillament és una visió subjectiva de la Barcolana que vam fer nosaltres, des de la sortida de l'escala fins a l'arribada allà, la preparació, la posta a punt del barco. La sortida és increïble, trobar-te amb una línia de sortida amb més de 2.000 barcos. És bastant estressant, però alhora molt excitant, emocionant, divertit.
L'anècdota de la sortida és bona perquè vam sortir molt bé, hi havia molt poc vent, els barcos estaven molt apilonats un al cantó de l'altre, però bé, bueno, en Toni, que és molt hàbil a la canya, va fer pum-pum, ens va posar davant, i te giraves a darrere, no?, i veies 2.000 barcos a darrere teu, i és realment una cosa per quedar-te l'imatge aquesta, no?, vull dir... Això.
Feia anys que en parlàvem, i jo tinc una germana que viu allà fa més de 40 anys, i sempre m'ho deia... L'any passat ens va arribar un barco que tenia unes mides que podíem plantejar-nos de portar-lo per carretera fins allà, i amb un company nostre que desgraciadament ja no hi és, en Nando Muñoz, havíem decidit que ara era l'oportunitat d'anar-la a fer perquè teníem el barco adequat, etc. I mentrestant en Nando ens ha deixat, però nosaltres vam pensar que, pensant en ell també, era el moment d'anar-la a fer, i teníem tots els pronunciaments a favor, el barco, teníem solucionada la logística un cop allà, a través de la meva germana, teníem les ganes i vam fer un equip de 4, i no ens ho vam pensar gaire, la veritat. Va ser dit i fet.
L'agrupació sardanista Avi Xaixo reprèn els actes del seu 50è aniversari amb la presentació d'un disc de sardanes obligades per a contrabaix. D'aquí a finals d'any encara hi ha dos actes més previstos, un sobre Pep Ventura, un altre sobre la Cobla Sureda. Escoltem a Jordi Gallegos, president de l'agrupació sardanista Avi Xaixo, escoltem el contrabaixista Josep Kerr i el pianista Josep Sorrell.
Hem agafat les que podria tenir més concepció de contrabaix solista, els hem adaptat. Hi ha sardanes de Viladesau, del mestre Serra, d'en Cristau, del senyor Prenafeta, i els han moldat perquè el contrabaix sigui la part principal. És un instrument, diríem, primer, és difícil de transportar. Segon, és difícil també d'afinar, per dir alguna cosa, no? Les distàncies són més llargues. I la missió del contrabaix és de fer els baixos i de muntar els ritmos, o sigui, una cosa molt habitual. El que passa que també, com que té un registre tan ample, des de greu a agut, sempre es cau la temptació de poder-ho fer, no? Bueno, jo diria que és com una novetat. Jo diria que aquest disc és el primer que s'ha fet amb aquest estil. Ves que tot és una originalitat i una cosa nova, per dir alguna cosa, no? Nova amb aquest aspecte que s'ha fet d'un disco i aquestes presentacions que es fan. Se n'han fet, en Serra en té una, per exemple, un tal Albors també en té una. Hi ha uns 4 o 5, de fet, però no, dintre de les 1.000 sardanes que hi ha, hi ha res, un 0,1 de sardanes per contrabaix. Sí, ho vaig fer-ho per gust, ho vaig fer-ho perquè et semblava que s'havia de fer, i veig que ha tingut molt de ressò, sí. I estic agraït de la gent que m'ha sempre aquí a l'Escala, que m'han convidat. Estic molt agraït d'aquest foment.
És un CD que està enregistrat amb contrabaix, piano i flauta. Nosaltres aquí presentem una audició, en aquest cas, o una presentació del CD en format piano i contrabaix, que doncs el públic haurà xalat de valent tant dels intèrprets com així serà de les sardanes i de les composicions que s'escolten en aquesta activitat. De cares a final d'aquest any hi ha la presentació d'un llibre i un CD a l'entorn de la figura de Pep Ventura, en aquest cas amb la musicòloga, historiadora i música l'Anna Costal, i llavors també doncs tenim prevista encara la presentació del llibre que a quatre mans s'ha fet entre en Jaume Nonell, investigador sardanista de Sabadell, i un servidor a l'entorn d'en Lluís Sureda Valls, la cobla Sureda i el paper fonamental que aquest personatge i aquesta cobla van tenir a Barcelona per la difusió de la sardana.
Jo soc pianista i per mi ho he tocat sempre, sardanes amb piano. I acompanyar amb un contrabaix, bueno, ell porta la melodia i jo faig el que seria la cobla. I ell porta la part solista. A més, amb en Josep Quer es coneixem de quan jo tenia 5 anys, o sigui, encara més, hem treballat junts moltes vegades.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 13 de novembre, les males herbes, la grava i una mala evacuació de l'aigua de pluja a la plaça han obligat a fer una actuació als carrers i plaça de Sant Martí d'Empúries, on s'hi posarà un paviment de sauló. Les obres duraran 2 mesos, tenen un pressupost de 70.000 euros. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Escala.
S'han començat les obres d'adequació dels parterres del nucli de Sant Martí d'Empúries, l'àmbit, com bé hem dit, és el nucli de Sant Martí, tot el poble, i bàsicament les actuacions el que faran doncs, serà adequar els parterres dels diferents carrers, que hi havia zones on hi creixia l'herba i s'havia de fer un manteniment molt exhaustiu, doncs ara, a partir d'ara, doncs, no s'haurà de fer aquest manteniment, s'aplicarà sauló compactat, i després les actuacions a la plaça i també a l'entrada que es veiem aquí les imatges, doncs seran les actuacions una mica més grosses on es referan els paviments també, que a dia d'avui doncs, tenim aquestes graves sueltes i s'opta també per un terra amb sauló compactat. les afectacions màximes que són a la zona de la plaça on hi ha els bars i restaurants, les terrasses d'aquests establiments, doncs estarem al voltant d'un mes desmuntades. Aquí és on hi ha la intervenció més forta, on es rebaixa el paviment uns 12 centímetres i se torna a aplicar un paviment de sauló compactat amb uns desnivells correctes per aconseguir que l'aigua de la pluja doncs desaigui correctament cap als carrers.
L'Alfolí acull una exposició on una tria de fotografies de Josep Esquirol conviuen amb textos de Josep Pla. El lema de l'exposició, Professors de solitud, es podrà visitar tot aquest hivern fins al mes de febrer. Escoltem Martí Guinart, regidor de Patrimoni, escoltem la representant de la Bienal de Fotografia, Xavier Miseracs, i escoltem també Albert Gómez, de la Fundació Josep Pla de Palafrugell.
La comunió dels textos de Pla i les fotografies de l'Esquirol són un retrat fidedigne de l'essència marinera del nostre poble, de la realitat quotidiana dels nostres ancestres. Tenim en aquest poble aquesta immensa sort. Conservem encara alguns indrets i edificis que, acompanyats de textos i de fotografies, ens ajuden a comprendre i a revisitar les arrels de la nostra vila sense haver-hi de posar massa imaginació. Això que els que som d'aquí ens pot semblar natural o normal no passa a gaires llocs. Que avui en dia es puguin unir literatura, imatge i arquitectura per explicar tan clarament les arrels i el paisatge humà d'un moment determinat d'un poble. Aquest patrimoni únic, aquest paisatge, aquesta història és un tresor del qual tots els escalencs n'estem orgullosos i per tant l'hem de protegir, l'hem de valorar, l'hem de difondre de la millor manera possible. Aquesta exposició és un pas més en aquesta direcció.
Vam pensar que les imatges d'Esquirol i els textos de Josep Pla podien dialogar entre ells. De fet, Josep Esquirol va fotografiar gairebé exclusivament l'Escala i Rodalies, però Josep Pla és molt versàtil narrativament i literàriament i és un escriptor que es pot combinar amb moltes fotografies. De fet, és una experiència que ja hem repetit en altres ocasions.
La vida hivernal a l'Escala es veu escotada per totes les fúries del golf i els vents del primer quadrant són gairebé incessants perquè quan no és del nord és el vent del Canigó, canigonenc, o els vents glacials de Provença. A l'Escala, on he passat nordades fortes, vaig comprendre que els romans aixequessin un temple a la tramuntana Narbona, sens dubte per aplacar les seves fúries i potser per la impossibilitat de comprendre el sentit d'una violència tan hostil i tan inútil. La vida en aquest clima tan dur fa, però, que els homes de l'Escala siguin excel·lents pescadors i treballadors de la mar sense comparació possible en aquesta costa.
La càtedra Víctor Català inicia el cicle de conferències dedicades a l'escriptora escalenca. El lema, un novembre per a Víctor Català. Seran un total de 4 conferències en divendres de novembre a l'Alfolí de la Sal. La primera es dedicava a la seva participació a la revista Joventut. Escoltem Imma Ferrer, doctora de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.
Els agrada la nova orientació estètica de Víctor Català. Veuen que és una sortida entremig de dos camins ja fressats. D'una banda, els escriptors vuitcentistes i d'altra banda, què tenim a l'altra banda entre els sectors més joves? Doncs uns joves que s'aboquen sobretot al conreu de la poesia. Víctor Català serà un element que servirà precisament per a pretext per a tensionar el panorama. Víctor Català serà aquell pretext en què els homes de joventut doncs, entraran en pugna amb aquestes noves generacions noucentistes que s'estan gestant des de la revista Catalunya. La prosa de Víctor Català els agrada molt, la troben renovadora, perquè veuen que és una narrativa dramatitzada, que procedeix a concentrar molt les històries. D'aquí que li demanin i li suggereixen que n'ampliï, perquè els seus drames són novel·les en germen, no? Que es poden ampliar. Els agrada, els atrau aquesta visió tràgica de l'existència, la qual la consideren inherent a la condició humana. I en aquests retrats, en aquestes visions tràgiques de l'existència, la gent quan ho llegeix no es deprimeixen, és el que ells diuen. No se'n trau una sensació depriment d'aquells retrats que llegeixes, sinó que el que fa és aportar en els lectors una alenada de vitalisme. S'identifica la seva prosa com una prosa veritablement catalana. I pel que fa a l'aspecte lingüístic, aquesta llengua mascle de Víctor Català que utilitza amb el seu afany de suggerir, doncs hi aconsegueix i que aconsegueix donar la, amb la que aconsegueix donar la màxima expressivitat amb l'ús d'onomatopeies,